Torna al Mos Festival, aquesta cita anual amb el cinema del vi, del 2 al 12 de novembre, amb la seu central a Vilafranca i escampat per tot el Penedès. Avui presentem aquest 12è Festival Internacional de Cinema del Vi amb els seus dos codirectors. Jaume Felipe, bon dia.
Hola, bon dia.
Xavier Fornos, ben tornat.
Gràcies, bon dia.
Els oients potser estan una mica despistats amb aquesta música inicial, que sempre busca un lligam amb el que parlarem. Aquest negro zumbón, Jaume.
Aquest negro zumbón és una de les escenes més mítiques de la pel·lícula Caro Diario del Nanni Moretti, que és una de les pel·lícules que recuperem en la secció Hits Most, perquè aquest any el país convidat és Itàlia, i el Nanni Moretti és un dels directors que estimem més, i aquesta pel·lícula segurament va marcar un abans i un després en la, no només la van fer el cineclub, sinó que va marcar un abans i un després amb el cinema d'autor, per la manera de fer, per la manera d'explicar la seva vivència, per posar-se en primera persona, per ensenyar-se a ell mateix sense cap mena de complexa. I aquesta escena en la que ell balla el negro zumbón amb aquesta cançó interpretada per la Silvana Mangano, doncs, que jo crec que ha quedat a la memòria col·lectiva i és un bon homenatge a Caro Diario, que la fem el dia 3 de novembre i al cinema italià en general.
Avui presentem aquest Mos. Fa uns dies en fèiem un tastet amb el Xavi, avui que tenim l'home de cine, el Jaume. Així, a grans trets, estàs content d'aquesta collita, d'aquesta verema del 12è Mos?
Home, jo crec que podem estar més que satisfets, perquè tenim una col·lecció de cinema des de la inauguració fins al passant pels grans reserves, per la selecció que hem fet de curtmetratges del Brot, per aquestes pel·lícules que homenatgen el cinema italià, i em sembla que qualsevol cinèfil o interessat en el cinema pot estar més que satisfet de la programació que hem fet aquest any, sí.
I expliquem, abans de res, als oients que si els fa gràcia, si tenen intenció o ganes d'assistir a qualsevol de les moltes propostes d'aquest Mos, entre el 2 i el 12 de novembre, no badeu, no espereu última hora, aneu a entrades.vinzeum.cat perquè, Xavi, ja hi ha un parell d'activitats esgotades.
Doncs sí, hi ha una activitat que de fet està anunciada de fa temps perquè està organitzada en col·laboració amb el Servei de Cultura de l'Ajuntament, per tant està a dintre de l'agenda cultural del Servei de Cultura, i és el concert de música de cinema que farem el diumenge dia 5 a la tarda, i que la resposta va ser immediata. La gent que no ho va poder comprar en el seu moment, abans que el Mos pogués anunciar-se, doncs ho va comprar, i ja està. Feliços i contents que l'Auditori Municipal aquell dia a la tarda hi hagi música de cinema amb la sala ben plena gaudint d'aquest feliç maridatge.
I aquest divendres, aquest acte tan especial dedicat a Joseph Beuys,
exactament,
també omplert.
Exactament. I ens fa especial il·lusió, perquè és un acte, evidentment, que anuncia el Mos d'alguna manera, perquè diem que és l'excusa o és el motiu d'origen del per què Itàlia i la zona dels Abruzzos és la regió convidada, el país convidat d'aquest any 2023. I ho és perquè ens arriba d'Itàlia, ens arriba dels Abruzzos una peça d'un artista contemporani dels més importants de la segona meitat de segle XX, 20 a nivell internacional, que és Josep Bois, i una peça que, gràcies a l'adquisició del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, el podrem tenir exposat en aquest futur museu que tots esperem tant d'obrir i gaudir-ne. No? I, per tant, aquesta sessió ens fa especial il·lusió que estigui plena, perquè serà la primera vegada que podem explicar de què tracta aquesta peça que l'hem anat com anunciant a mitges, i la tindrem allà present, i podrem parlar també amb algunes de les persones més informades al voltant d'aquest artista complex, que és en Josep Bois, que no és un artista a l'ús, sinó que és un artista accionista, és un artista, artista fins i tot guru, fins i tot té aquesta connotació de persona referent des de molts punts de vista en el seu moment, als anys 70 i 80, sobretot, i per tant, contentíssims que aquesta proposta desperti tant d'interès, perquè és art contemporani internacional, vinculat amb la cultura del vi, i és excel·lent que la gent respongui d'aquesta manera.
Obrim boca amb alguns noms propis, els noms propis d'aquest mos que seran premiats, que seran reconeguts, homenatjats?
Per on comencem?
Per on vulguis.
Comencem per la inauguració,
va,
si et sembla.
Per ordre.
Molt bé. Tenim com a inauguració una pel·lícula que es diu El mestre que va prometre el mar. És una pel·lícula protagonitzada per l'Enric Auqué i Laia Costa i dirigida per Patrícia Font, que explica la història d'un mestre de Montroig del Camp que dos anys abans de l'esclat de la Guerra Civil van destinar a un petit poble de Burgos i on va implementar una de les renovacions pedagògiques que els mestres de la República tiraven endavant, que era fer partícips als alumnes de les seves vivències, de la seva vida quotidiana, plasmar-ho en uns quadernets mitjançant una impremta.
Hem tingut una exposició aquí al Penedès.
Hem tingut una exposició aquí al Penedès.
Fa un parell d'anys.
Sí, exacte.
Al museu, precisament.
L'Antoni Benages, que era aquest mestre de Montroig del Camp, que va voler doncs, fer aquesta aportació amb aquesta petita escola, una escola rural d'un poble petitíssim de Burgos, i que per això, precisament, se'l va posar en el punt de mira de les forces vives del poble, que no van dubtar a assenyalar-lo en el moment que hi va haver l'alçament nacional i va acabar doncs, torturat i mort pocs dies després del 18 de juliol. I aquesta pel·lícula el que fa és homenatjar aquesta figura del mestre que va prometre el mar, perquè els va prometre amb els seus alumnes que algun dia els portaria a veure el mar, que no l'havien vist mai, i que és un desig que no va poder ser realitat, i per tant és una pel·lícula, jo crec que necessària per recordar aquesta figura i també perquè arribi a un públic molt més ampli, tot i que la història era coneguda, se n'havien fet exposicions, s'havia publicat un llibre, però el fet de portar-ho al cinema vol dir que un públic molt més majoritari coneixerà aquesta història que creiem que és important recordar i tenir tots en la memòria.
I la pel·lícula es projecta per primera vegada.
La pel·lícula es projecta en preestrena, exclusiva, mundial, també. No? El dijous 2 l'estrenem i aquesta no s'estrena fins al dia 10, crec que sí. Sigui amb una antelació d'una setmana aproximadament, tenim la gran sort de poder gaudir aquesta preestrena.
La gala de Cluenda també serà especial.
La gala de Cluenda serà especial, com sempre, no? Perquè hi ha els premis, perquè aquest any hi ha una collita.
Sí, hem variat una mica la fórmula. Sempre havíem acabat amb una pel·lícula de gran reserva, que per tant són pel·lícules de preestrena, diguéssim, per a tots els públics i de temàtica no del vi, per entendre'ns, no? I aquest any hem cregut oportú de posar el focus en una de les peces destacables de la collita d'aquest any, que es diu Blind Ambition, una pel·lícula que ens ve d'Austràlia, crec que la setmana passada, si no m'erro, ja vaig parlar-ne, és aquesta peripècia, aquesta història de superació de quatre joves zimbabuesos que volen reivindicar-se com a sommeliers i volen ser considerats i respectats en aquest món occidental, blanc, etc., que és el món del vi, sobretot, no? I, per tant, és una història de superació en clau positiva, un documental fet amb molts recursos, un documental fet per una productora gran, i, per tant, és una pel·lícula bonica per acabar aquest festival, també, no? En clau positiva.
Hem començat per l'inici, pel final, entremig, divendres 3 de novembre, inauguració de la secció Collita, amb una gala que ho petarà.
Sí, esperem-ho. Jo crec que s'ajunten dues condicions claus. Una, portem la pel·lícula de Clara Isamat. Clara Isamat, per qui no ho sàpiga, és directora, és realitzadora i a la vegada sommelier, però és l'autora de dues pel·lícules que van ser premiades els anys 2016 i 2018 al festival, amb Fermentació Espontània per una banda i Revolució Líquida per l'altra, i presenta la seva tercera peça, l'estrena. Ella diu també, és una estrena mundial la que faig al Most, i m'agrada molt utilitzar el Most com a plataforma de promoció del meu treball, un treball que porta molts anys doncs, intentant acabar. L'ha fet molt ella sola, o sigui, ahir ho explicava a la Filmoteca, ho ha fet molt ella sola i, per tant, és encomiable la feinada que ha fet en aquesta contraetiqueta. La contraetiqueta és el títol d'aquesta pel·lícula que projectem el dia 3. És una pel·lícula molt coral que parla sobre aquesta situació de molts cellers que estan fora de la denominació d'origen i són crítics, diguéssim, amb moltes de les normatives que regeixen els consells reguladors, no? I, per tant, és una pel·lícula intensa, de debat actual, no? I, per tant, posa sobre la taula una situació que està en el dia d'avui del món del vi i crec que el públic general mereix també informació al voltant d'aquesta situació, no? Tot això s'ajunta, a més, en el moment emotiu, diria jo, no? Que el Most ha decidit de col·locar en aquest divendres 3 i que és el lliurament d'un premi que, malauradament, no podem donar en persona a dues persones que importants del món del vi del Penedès i de Catalunya, que malauradament ens han deixat prematurament aquest any 2023, com són Carles Esteve i com és Xavier Gramona. No? I, per tant, evidentment, a les famílies d'aquestes dues personalitats del vi, doncs els hi podrem donar el reconeixement a través d'aquest premi honorífic Most de la trajectòria vitivinícola. Crec que més que merescut, segurament que han rebut ja molts homenatges durant aquest any, però creiem que quan passés el Most també s'havia de reivindicar la figura d'aquestes dues persones. No?
I un altre nom propi que brillarà és la Nora Navas.
La Nora Navas, l'actriu a la que li donarem el Premi Most d'enguany, amb una trajectòria dilatadíssima en teatre, en cinema, en televisió. Dues vegades Premi Goya, una com a actriu principal per Pa Negre i una com a actriu secundària per Libertat, de la Clara Roquet. Jo crec que s'obren les paraules per presentar-la i per nosaltres un goig, una alegria immensa donar-li aquest Premi Most a la Nora Navas i que el vingui a recollir en una sessió del Brot, precisament, que vindrà el dimecres 8 amb aquesta sessió Brot i que farem coincidir amb aquest lliurament del Premi Most a la Nora Navas.
Parleu-nos d'alguns dels títols de les històries de Gran Reserva, per exemple.
De Gran Reserva tenim una col·lecció que és difícil destacar-ne una sobre les altres, perquè jo crec que totes les propostes aquest any són molt, molt potents. Tenim la Palma d'Or d'aquest any del Festival de Cannes, totes amb rigorosa preestrena. Tenim l'Anatomia d'una caïda, que és la Palma d'Or d'enguany. Tenim la Quimera, que és la segona obra de la Licia Rohrbacher, que ja va destacar amb Lázaro Felice, una pel·lícula molt especial, molt personal, molt autoral. Tenim A Fuego Lento, amb la Juliette Binoche i el Benoît Magimel, també una pel·lícula al voltant del món de la gastronomia, que d'això, si vols, en parlem després, no? De la importància de la gastronomia aquest any en el Most. Tenim Un amor, l'última pel·lícula de l'Isabel Cuixet, també protagonitzada per la Laia Costa, i el nom d'ell em sap molt de greu, però com que és d'origen armeni, és impronunciable. Per tant, però un actor que se'l coneix per altres produccions, però i que és l'adaptació d'una novel·la de Sara Mesa que es diu Un amor, precisament, que explica una relació supertòxica. I no sé si me'n deixo cap, em sembla que sí, que me'n deixo alguna, però...
A Fuego Lento, l'has dit?
A Fuego Lento, no? És aquesta de la Juliette Binoche i el Benoît Magimel. I penso que...
Aquests serien els hits, no?
Sí, jo crec que amb aquesta programació... Bueno, el mestre que va prometre el Marc, no?, que ja n'hem parlat, no? Aquesta seria la que acabaria de complementar aquesta col·lecció de Grans Reserves. Home, jo crec que la programació aquest any de Grans Reserves és impressionant. Crec que per qualsevol persona que la miri de fora podrà dir, uau, què heu fet, no? I em sembla que hem treballat fort i de valent perquè ho sigui, perquè sigui atractiva per tots els públics. Hi ha una pel·lícula per cada espectador i jo crec que tots els espectadors poden venir a veure totes les pel·lícules. Segur que no quedaran defraudats per cap d'elles.
Jo afegiria aquesta proposta cinèfila tan potent noms com, ja has dit abans, Nanni Moretti i noms com Pier Paolo Pasolini, que també tindrem una pel·lícula que és Teorema, en homenatge a aquesta història inesgotable del cinema italià i que, per tant, si és el país convidat, era el moment oportú per treure un dels grans noms. De fet, Caro Diario i Pier Paolo Pasolini tenen una relació, perquè hi ha una escena també mítica, no? Sí. Que ell surt a passejar amb la seva vespa i arriba fins a la platja on te van assassinar doncs, a Pier Paolo Pasolini, on hi ha un monument molt senzill, molt humil, tal com ell era i volia, no? I, per tant, molt emotiu, amb música d'en Kate Jarrett, de fons, i, per tant, té una doble intenció. Per tant, cinematogràficament, la proposta s'acaba de completar amb aquestes dues pel·lícules, també amb un curtmetratge molt bonic de la Alice Rohrbacher, que es diu Homilia contadina, que és una homilia pagesa, i és una mica una història trista de manifestar el final d'una tradició agrícola artesanal, no?, en contra del capital. Per tant, hi ha un manifest llegit, diguéssim, per una persona anònima que reivindica aquesta agricultura que s'està acabant, i tot això va lligat amb aquesta nova etiqueta que tindrà el most, que es diu la mosteca, i que va a la reflexió sobre l'alimentació, la gastronomia, som el que mengem, què és el que mengem, no?, d'on ens ve el que mengem, no?, i què és el que hem de potenciar en aquest producte d'origen, no?
Ara tornarem a la mosteca. Anem a l'origen del mos, el brot. Són quatre sessions enguany. Què destaques d'aquest brot?
Doncs destacar això, que són quatre sessions, perquè cada vegada tenim més problemes per triar tot el que ens arriba. Ens arriben més de 350 treballs de sobres. I hem decidit aquest any fer quatre sessions en comptes de tres, com era habitual, per això, perquè ens costa molt deixar fora obres de ficció, documentals, animació, videoart, coses molt, molt interessants, i que aquest any hem cregut que valia la pena, doncs, allargar una sessió més, fer cabre aquests 25 treballs que finalment es veuran i fer-ho en quatre sessions perquè tinguin cabuda, doncs, totes aquestes obres que val molt la pena veure-les. Això, com dius, és l'origen, no?, del most, i d'alguna manera intentem cuidar-lo perquè sigui una molt bona representació de la producció audiovisual en format curt que es fa cada any al país.
I a la secció collita, Xavi, quatre idees.
Temàtica d'actualitat, claríssim. Jo crec que és sempre, ho repetim, però no ens en cansarem de fer-ho, crec que veure cinema del vi és veure cinema del segle XXI, cinema d'aquells temes que preocupen a la societat del segle XXI, en definitiva, en clau de vi, sempre, evidentment, però segurament que cadascuna dels documentals, de les pel·lícules, dels projectes, hi veuràs un reflex d'una part de les preocupacions que ens ocupen, diguéssim, a la societat actual. I, per tant, jo crec que és una bona excusa per refrescar la memòria i fer prendre consciència també a tothom de quines són les alternatives i quines són les possibles sortides a possibles problemes greus que tenim actualment. Per exemple, tenim els conflictes bèl·lics, Ucraïna i Israel. Doncs resulta que aquest any tenim una pel·lícula que parla de la invasió russa a Ucraïna i els seus efectes, ja no a la població, que també, evidentment, però també al camp, també a l'agricultura i també a la viticultura. Es diu Wounded Land, és una pel·lícula molt recomanable. Crec que es fa el primer dissabte, si no m'erro, de festival, el dia 4, a la tarda. O no, és Holy Wine, per tant...
Dissabte 4 a les 8.
I a les 7 a les Wounded Land, posa, sí?
Holy Wine.
Holy Wine. I Wounded Land, que és aquesta que deia ucraïnesa, jo crec que és dissabte 11 a la tarda, crec recordar, si no m'erro, a les 6.
Sí.
Sí, encertat.
Sí,
Val. Doncs molt recomanable, perquè realment és un testimoni frapant d'una persona que és ucraïnesa, que comença un documental intentant explicar la viticultura d'Ucraïna, que li esclata la guerra enmig del projecte i transforma aquest projecte en una denúncia, en un manifest. Està intentant venir, el director, en Roman Zahar. És molt difícil venir des d'Ucraïna, com us podeu imaginar, una persona que està en edat de combatre i està intentant, de totes maneres, poder ser aquí per explicar el seu projecte. Això encara dona més pes en aquesta sessió d'aquest dissabte 11. I després Holy Wine és una pel·lícula que no parla directament del conflicte bèl·lic israelí, que evidentment és etern, però recentment, diguéssim, que s'ha intensificat malauradament per tota la població afectada. I el que parla en aquest document, Holy Wine, és una reflexió crítica sobre els elaboradors que treballen a Israel i aposten per la qualitat i que es veuen una mica obligats, no? La crítica és aquesta, es veuen obligats a poder haver de fer producció de vi de baixa qualitat, que en diuen kosher, no?, que és aquest vi del ritual, segurament, hebraic, i que, no per imposició, però d'alguna manera es deixa entendre, gairebé per imposició social, no?, aquest rebrot de les opcions més extremes del judaisme fa que cellers que el que volen és destacar en el món del vi, en el món en majúscules, a tot el món, estan d'alguna manera obligats, no?, a haver de produir un producte que no és de la seva... Bueno, no és dels seus... No està entre els seus paràmetres. Per tant, és una pel·lícula crítica amb els integrismes, cosa que està molt i molt bé.
Pel·lícules que es veuran a Vinzeum i que també es repetiran algunes projeccions a Malmós als municipis, arreu del Penedès o als cellers. Enguany un parell de cellers.
Tenim dos cellers i tenim 5 municipis, no?, que per tant et permeten que poder recuperar doncs, les pel·lícules, diguéssim, les 7 pel·lícules diguéssim, que es repetiran. En tot cas, també hi ha un brot que està dintre d'un municipi que és a Sant Pere de Riudebitlles, però la resta són pel·lícules del Vi. Els cellers són dos, és un nombre petit, amb la voluntat de que siguin dos grans esdeveniments de cinema als cellers. Un és Jean León, que hi haurà un esdeveniment important perquè és una sessió doble, és una projecció de la pel·lícula que parla sobre en Gerard Bassett, diguéssim que és el sommelier que podrien comparar al Messi de la sommelleria, per entendre's, perquè en el seu moment ho va guanyar tot, va morir recentment i se li ha fet un homenatge amb aquest documental i amb un llibre. I, a més, s'hi suma un tas de vins guiat per en Ferran Centelles de la Bulli Foundation i per Cristina Alcalà de la Fundació Cultura Líquida, responsables de l'edició castellana del llibre d'en Gerard Bassett i, per tant, ben coneixedors de la trajectòria d'aquest personatge. Per tant, tast i sessió a Jean León i després a Pardes tenim una sessió molt especial més a l'ús i a l'esperit, diguéssim, de Can Pardes, amb en Jordi i en Ramon doncs, sent grans anfitrions, podem provar els seus grans vins, diguéssim, del celler, i acompanyats d'una pel·lícula molt bonica que parla de la diversitat d'origen cultural, de gènere, com és Cruix, una pel·lícula que ens està explicant casos de viticultura de la zona de British Columbia, que és a prop de les Catarates del Niàgara, a Canadà, i per tant crec que és una pel·lícula molt bonica en aquest sentit també, que lliga molt bé també en l'esperit també reivindicatiu rebel de Can Pardes, no?
Un mos de rècord inabastable ara aquí amb 20 minutets de les activitats especials diferents. Quines destacaríeu, tant Xavi com Jaume?
Hi ha una de cinema que crec que, no?
Sí.
En homenatge a Cineclub.
Coincidint amb el 55è aniversari del Cineclub, si l'any passat vam fer un homenatge a Nosferatu, perquè era una pel·lícula que complia 100 anys, aquest any en volem fer un homenatge a una pel·lícula que en fa 50, que és L'Exorcista. És un homenatge a la pel·lícula pel seu 50 aniversari i al seu director, que ens va deixar aquest mes d'agost passat, i també, com senyalàvem, a la seva banda sonora, també Tubular Bells, compleix 50 anys i també va ser la banda sonora d'aquesta pel·lícula, un disc que va canviar també la història del rock progressiu als anys 70. Per tant, ens semblava una molt bona ocasió celebrar aquest 55è aniversari amb aquesta pel·lícula, perquè això, perquè surt una nena que vomita, que diu paraulotes i que retorça el cap, no? És amable i agradable.
I tant. Divendres 3 de novembre a la nit al Kubrick Cinema. I una altra proposta diferent.
L'anunciàvem abans, Mosteca, és un espai que obrim per poder debatre qüestions sobre alimentació i gastronomia. El dissabte dia 4, acompanyats de Xarcolant, acompanyats d'Actua, ens passegem pel mercat a destacar el producte de proximitat. Aquest tresor patrimonial agrícola que tenim cada cap de setmana a Vilafranca i que ens ve de tot el Penedès. Per tant, farem prendre consciència a tothom i debatre qüestions d'on ens ve aquell producte i què és el que hem d'anar a buscar quan anem al mercat. Jo destacaria La Llavor, una altra proposta cinematogràfica molt important, potent el dia 11, dissabte 11 a la tarda, ens venen 4 projectes cinematogràfics fets per alumnes de les escoles de cinema principal de Catalunya, ensenyar què és el que s'està fent en aquesta llavor, en aquesta prèvia al brot, diguéssim, no? I acompanyats també d'una estrena de Bye Bye Boy, una pel·lícula òpera prima del que és ja jove actor Iñaki Moore, reconegut per Merlí i per moltes altres aparicions en pantalla, però que ara comença la seva trajectòria com a director, acompanyat d'un equip també molt jove, que ja són exalumnes, però d'alguna manera podran debatre els professionals i els que estan a punt de ser-ho en una sala, a la sala Sesí, molt cinematogràfica també.
També.
Un mos, una dotzena edició del mos que esclata el proper dia 2 de novembre i que trobareu escampat arreu del Penedès fins al 12. Hem explicat moltes coses, però n'hi ha moltes més, per tant us convido a tafanejar el web www.mosfestival.cat i no deixeu de comprar entrades, no deixeu per l'últim moment. Jaume, Xavi, gràcies, feliç mos.
A vosaltres, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 12:45, encetem l'últim repàs a les notícies en aquest flash informatiu del Penedès en xarxa. Us parla Eric Guijarro. La setmana passada el temporal de mar associat a la pressió Aline, que va afectar de ple dijous i divendres, va provocar onades de més de 4 metres i una afectació general i important a tot el front marítim de Cunit, amb uns efectes tant o més devastadors que el que va tenir el temporal Glòria del gener del 2020. Dissabte, en anar a la baixa, el temporal, puntualment l'onatge, es van iniciar els treballs de retirada de part de la sorra a la zona més afectada de l'avinguda Juli César, de Cunit. Avui s'han reprès els treballs amb dues màquines que aniran retornant la sorra i apilant-la a les entrades per evitar noves entrades d'aigua. S'espera que el temporal torni a augmentar amb forta maror avui i demà, amb onades que se situaran entre el metre i mig i els 2 metres d'altura a la mateixa línia de costa. No s'espera una afectació destacable al passeig marítim, tot i que les onades, al trencar amb el passeig a la zona del carrer Estació, pot fer que entri una mica d'aigua en aquest sector, tot i que sense sorra. En un exercici de transparència, el govern de coalició a Sant Llorenç d'Hortons, format per Més per Hortons i Avancem amb tu, va presentar divendres a la sala el seu acte dels primers 100 dies de govern. Durant els pròxims anys de mandat s'hauran d'afrontar 6 reptes: reequilibrar el dèficit entre la despesa i ingressos corrents, incrementar el romanent de tresoreria, el pagament del deute de la presó de dones que, juntament amb els interessos que avui ja pugen fins als 2,4 milions d'euros, també el dèficit en el servei municipalitzat d'abastament d'aigua, la recollida d'escombraries i la deixalleria i, finalment, la inversió de 400.000 euros prevista per les obres de l'escola Pau Casals, als que s'haurà de sumar el 1.600.000 euros que s'hauran de pagar per avançat al Departament d'Educació. Leticia Abazo, professora del Departament d'Infermeria de la Universitat Rovira i Virgili, ha estat escollida presidenta de la Societat Espanyola d'Infermeria Neonatal. Doctorada en infermeria per la URB l'any 2016, Bazo és professora de la Facultat d'Infermeria des del 2011, de les àrees de TIC, simulació i pediatria, i ha coordinat diversos postgraus i màsters. Paral·lelament, ha estat membre del Comitè Científic de la Societat Espanyola d'Infermeria Neonatal des del 2006 i és la coordinadora del Grup Nacional de Cures Respiratòries de la mateixa associació des del 2011. La Societat Espanyola d'Infermeria Neonatal és una associació sense ànim de lucre que té com a objectius fomentar el desenvolupament de la infermeria neonatal en prevenció, assistència, formació, docència i recerca. El torrellenc Carlos Clemente ha participat en el programa La Voz, que s'emet els divendres a Antena 3. En el darrer episodi del programa, divendres passat, el torrellenc va presentar-se a les audicions a cegues, en les quals 4 coaches d'esquenes senten cantar els participants. En el cas del penedesenc, 2 d'ells ja tenien el seu equip complet i no podien incorporar-lo al seu grup. Clemente va cantar la cançó Prometo, de Pablo Alborán, amb una emotiva actuació acompanyat de la seva guitarra. En el darrer segon de l'actuació, la cantant Malú va prémer el botó que donava l'oportunitat al torrellenc de continuar participant en les següents fases del programa.
Penedès en xarxa.
Passen 4 minuts de 12:45.
Penedès en xarxa.
Una de les cites que subratllem de l'agenda del cap de setmana és la 9a edició del Clownic, que omplirà d'espectacles de qualitat Torrelles de Foix des d'aquest divendres i fins diumenge al vespre. És la primera de les propostes de l'acció de la gent del detall i l'expliquem des de Canal 20 amb el Raimon de Cara.
Així és, per parlar d'aquesta nova edició, novena edició del Clòmnic, 33a des de la recuperació de la Fira Artesana de Torrelles. Conversem amb el mateix alcalde de Torrelles de Foix, en Sergi Vallès, a qui saludem. Sergi Vallès, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Moltes gràcies per atendre'ns.
La sensació és que el Clòmnic no ha parat de créixer, tant en quantitat com en qualitat, des de la seva creació. Aquesta sensació és real?
Aquesta sensació segurament és real al veure que aquest any venen bons espectacles, però segurament el Clòmnic no ha crescut tal com esperàvem, degut a la situació econòmica per la que passa al municipi, no? O sigui, aquest any, per exemple, hi ha menys pressupost que l'any passat, no? Degut a la situació que tenim. Per tant, segurament si estéssim parlant de que el Clòmnic i la Fira Artesana, la companyia és un ajuntament completament sanejat i amb un futur molt digne, doncs segurament que hagués crescut moltíssim més que ho està fent aquests últims anys. Per tant, el sostre ve condicionat per aquesta situació que desgraciadament vivim a Torrelles.
Però hem de dir, doncs, que aquesta disminució de pressupost, aquesta limitació de recursos econòmics, no ha menys tingut poder comptar amb un cartell destacat d'actuacions. La programació des de divendres al vespre fins al diumenge al vespre és un no parar i cal subratllar aquestes actuacions, aquests caps de cartell. En Quim Masferrer i el Pot Petit, déu-n'hi-do.
Sí, exacte. Segurament no es nota tant i no es veu, perquè el que sí que funciona amb el Clòmnic, com amb molts altres municipis fan, és el gran voluntariat que hi ha darrere, no? Tenim gent que s'hi deixa les banyes per moltes coses, no? Com potser podria ser el disseny, el fet de portar les xarxes, el repartir la propaganda, tot això ho fa molta gent de forma completament voluntària, no? I perquè col·labora amb el festival, no? I justament és aquesta gent la que també organitza tots aquests espectacles que venen, no? Com deies ara tu, el Quim Masferrer, el Pot Petit, entre d'altres, no? Són ells els que durant tot l'any van triant tots aquells espectacles que segurament poden fer més gran al festival, no? Així com també les col·laboracions que es fa amb l'Hospital de Sant Joan de Déu a través del projecte Fil i Agulla o com altres activitats que es fan durant el cap de setmana gràcies a totes les entitats que col·laboren en la fira i el festival, no?
Els espectacles que s'aniran succeint a l'epicentre del nucli urbà de Torrelles, entre la plaça Lluís Companys, l'espai d'organització i de la zona de food trucks i cervesa artesana, a més de la carretera de Pontons. Aquí hi ha espectacles d'entrada gratuïta, no pas, per exemple, el Quim Masferrer, que és el Casal Torrellent, però sí que aquesta essència d'espais de lliure accés, d'espectacles que tothom hi pugui assistir sense haver de pagar una entrada, això sí que aquesta essència es manté.
Sí, tornem a parlar del que et deia, no? Al final, el Quim Masferrer, l'entrada no és gratuïta per dos motius. El primer, per l'aforament, estem parlant que és a un lloc tancat, per tal que l'espectacle pugui ser molt més bo, tema de sons, il·luminació, etc. I segon, per la situació econòmica. O sigui, al final, poder posar una entrada a la venda també fa cobrir una mica a l'espectacle, no? Però totes les altres són completament gratuïtes i a fora a l'espai entre les dues places, la plaça Lluís Companys i la plaça Nova, i la carretera de Pontons, no? Per tant, l'espai és el que ha estat sempre. Algun dia ens agradaria moltíssim passar una mica més cap dins el casc antic. Recordem que Torrelles té un casc antic preciós, a més catalogat, i per tant, segurament algun dia hauríem de fer aquest esforç, que també és un esforç tant econòmic com de muntatge, cap dins el nucli, no? Tot i així, els espectacles serien també gratuïts. L'únic que canviaria és l'entorn, que segurament a l'entorn de dins doncs, li donaria molta més vida al poble i molt més encant el passejar pels carrers, no? Però tot i així també hem mantingut l'espai que teníem l'any passat al costat del carrer de Mossèn Pou, que és al costat de la plaça de davant de l'Ajuntament, i és un espai també de taules, cadires, perquè la gent que ve al final al Clòmnic el que volem és que s'hi quedi no només el rato d'espectacle, sinó que hi faci una mica de vida durant aquelles hores en el municipi, per tant, tingui espais per poder menjar, per poder beure, per poder passejar una mica pel municipi i quedar-s'hi unes hores.
Un Clòmnic que ja s'ha fet un lloc destacadíssim dins de l'agenda cultural del Penedès i més enllà del Penedès. Què suposa per Torrelles?
Bueno, per Torrelles suposa això, no? El fet de... nosaltres sempre parlem que la Festa Major és l'espectacle intern del municipi i la Fira i el Clòmnic és aquell espectacle que ens dona l'obertura del municipi perquè ens coneixi, com bé deies tu, tant el Penedès com la resta de Catalunya, no? I al final ve ser això, ve ser aquell espectacle, aquell festival, aquella fira que fa que se'ns obri les portes de cara en fora, no? Que Torrelles de Foix estigui posat al mapa no només a nivell dels espectacles, sinó a nivell de tot l'entorn que tenim, no? Perquè també, per exemple, hi ha l'obertura de portes al santuari de la patrona del Penedès, el santuari de Sant Maria de Foix, i això fa que la gent pugui descobrir el nostre entorn, també.
De la programació no volem deixar passar paral i destacar, ho hem comentat, doncs, aquestes actuacions destacadíssimes del casal Torrellenc, de Quim Esferrer amb l'espectacle Bona Gent, a les 10 de la nit del dissabte, o l'actuació del Pot Petit a 6:15 de la tarda diumenge a la carretera de Pontons, però dins del que comentàvem, dins de la programació hem de subratllar la pròpia inauguració que comptarà amb Jordi Sánchez.
Sí, el Jordi Sánchez vindrà a inaugurar aquest any la fira, sempre intentem que vingui algú destacat i, per tant, aquest any li vam proposar amb ell i estem molt contents que acceptés, no? I el mateix dissabte al matí es fa la inauguració, que a més a més comptarà amb alcaldes i alcaldesses del Penedès i, per tant, també és una mica perquè els mateixos, la mateixa gent del territori conegui encara més Torrella.
Amb l'expresident inaugurant aquesta fira, en Jordi Sánchez, expresident de l'ANC, exdiputat de Junts per Catalunya i actualment és director de Drets Socials del Síndic de Greuges. I una rellevant presència, i aquesta vocació de projectar el municipi més enllà del propi terme municipal, però també té una rellevant presència de les entitats del municipi que hi actuen d'una manera o altra amb un paper també subratllable.
Rellevants, no? I per tant, contents de que pugui, ser així i que s'hi impliquin i que durant anys, bastants anys, seguim en aquesta línia.
També l'aspecte solidari que s'ha mantingut com a tret d'identitat de la Fira, un festival que continua fent la seva aportació amb una causa ben destacable.
Sí, segurament alguns anys es feia d'una manera o d'una altra, des de fa uns anys treballem amb el que deia el càncer infantil a l'Hospital Sant Joan de Déu a través de fil i agulla contra el càncer i, per tant, ho seguim fent, no? És d'agrair aquesta voluntària que justament és la que fa tot aquest moviment i la que fa arribar el que recaudi a nivell econòmic a l'Hospital Sant Joan de Déu.
El Club Nic, que des de fa 9 anys està actiu a Torrelles de Foix, coincidint també amb aquesta fira artesana, un equilibri entre tradició i modernitat que sembla que s'ha pogut assolir a Torrelles. Té bona salut aquest equilibri entre tradició i modernitat, el Clòmnic i la fira?
Sí, amb molt bona visió. La comissió de fires de fa, doncs, que va fer la primera edició del Clòmnic, va creure que la manera de complementar les visites i que la gent vingués verdaderament a comprar a la fira, doncs, era buscar alguna alternativa, no? I llavors van crear aquest festival que, com veiem, està tenint molt bons resultats i fa que la fira s'ompli i la gent no només vingui al festival, sinó també vingui a comprar.
A l'inici de la conversa feia referència a les dificultats econòmiques que té l'Ajuntament de Torrelles de Foix i que això condiciona moltes de les activitats que vol impulsar l'Ajuntament, entre altres, doncs, el Club Nic. Com s'imagina el Club Nic de no disposar d'aquestes, de no tenir aquests condicionants econòmics, de no patir-los? Com veu l'alcalde, com hauria de ser l'evolució natural, el creixement natural que podria tenir el Club Nic?
A nosaltres ens agradaria moltíssim algun dia, doncs, portar el màxim d'espectacles, que un fos a continuació de l'altre, que segurament els espais fossin molt més oberts, no? Com bé deia abans, que els espais entressin cap dins del nucli antic del municipi, això vol dir acompanyar la instal·lació elèctrica per tal que sigui possible, segurament en espectacles més grans i petits, que això complementés encara molt més amb productes de la zona i amb comerç local, que segurament a dia d'avui encara falta que participi una mica més. Per tant, és una roda, no? Si tinguessis més capacitat econòmica, doncs segurament, com que la podries fer créixer més, doncs segurament encara funcionaria molt més bé, no? Clar, pensa que és difícil trobar, per exemple, algú que et digui cap on ha d'anar la gent, on han d'aparcar, que per les barres de l'espai doncs has de buscar voluntaris. Aquest any, per exemple, el porten la colla de diables del municipi. O sigui, segurament tot, com tota la vida, es fa molt més fàcil quan hi ha més, quan la situació econòmica és més gran i quan encara disposes de més fons per poder fer alguna cosa, no? Per tant, ens ho imaginaríem, bueno, fins i tot el tema de senyalització, hem aprofitat cartells, bueno, tot creixeria molt més, no? Acabaries fent un festival com Déu mana.
El que queda clar és que fa pinta que, igual que en les darreres edicions, les edicions celebrades fins ara, que el Clòmnic fa apunta que tornarà a ser un nou èxit de públic. Molta gent ho espera i això sí que es percep.
Sí, tenim la sensació que sí, esperem que sigui així, esperem que el temps ens acompanyi. Ja està bé que faci fred i si plogués, doncs mira, al final potser encara ho celebraríem, però esperem que no el faci vent, que és el que sempre ens ho acaba destrossant tot en la zona de Torrelles. I, per tant, esperem que la gent pugi, que la gent en gaudeixi i que la gent no passi bé, no? Que és l'objectiu perquè fas aquest festival, i que ens coneguin, que, tal com deia, doncs és el fons principal.
Doncs deixem aquesta consideració. Sergi Vallès, alcalde de Torrelles de Foix, moltes gràcies per explicar-ho. Enhorabona per haver pogut desplegar, malgrat aquestes dificultats, al Clownic un any més, i que vagi molt bé. Fins la propera.
Molt bé, moltíssimes gràcies per la feina. Adéu. Adéu.
Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
I de Torrelles de Foix a Sant Sadurní d'Anoia, on la regidoria de joventut ha programat per demà un taller per a famílies sobre el pas de la infància a l'adolescència. Anem a Ràdio Sant Sadurní a descobrir aquesta proposta amb l'Eli Jiménez.
Molt bon dia, doncs, com bé dius, demà es durà a terme la metamorfosi d'infant-adolescent, aquest taller per a famílies que presentem tot seguit de la mà de la psicòloga Marina Ribas. Marina, molt bon dia, com estem?
Bon dia. Bé, doncs, iniciant ja els preparatius d'aquesta xerrada i amb moltes ganes de que vinguin els pares i poder compartir amb ells alguns consells, algunes estratègies i recursos.
Aquesta xerrada demà a partir de les 7 de la tarda aquí a l'edifici de l'Índex i, com dèiem, un taller per a famílies d'adolescents entre els 12 i 16 anys, oi?
Exacte, ho hem centrat més en la primera part d'adolescència, ja que és quan hi ha un xoc més gran amb els pares i mares, perquè es pregunten on ha anat el meu fill o filla, perquè el coneixien com a infant i ara comencen a veure certs canvis.
Sobretot aquest primer any, que si tots nosaltres recordem una mica el moment en el que vam ser adolescents, al final també coincideix amb aquest salt de la primària a la secundària, no? Un moment de molts canvis, un moment complicat a nivell intern en el que ells mateixos no s'entenen, no? I de vegades ni tu t'entens ni la família t'entén, no?
Exacte, a vegades és un... Això, amb qualsevol discussió, com a pares o mares, us ho podeu prendre com algo personal, però és que realment no és personal, és cerebral. O sigui, hi ha un seguit de canvis cerebrals que provoquen que realment el vostre fill o filla no pugui actuar d'aquella manera que vosaltres esteu esperant o que heu tingut unes expectatives de que actués d'aquella manera.
Marina, explica'ns una miqueta com anirà aquest taller.
Sí, primer la idea és explicar una mica la part teòrica per poder ajudar a entendre una mica les nocions bàsiques, però alhora imprescindibles de l'adolescència. I després una mica poder compartir certs recursos, ja sigui de comunicació, en moments de discussions i en moments de que hi hagin conflictes a casa. I després també compartir doncs, recursos de llibres, d'Instagram fins i tot, perquè ells també ho puguin consultar i després fer una mica de moment de compartir, de que uns puguin explicar les estratègies que a ells els està funcionant i les altres també poder compartir també aquest moment i després també saber una mica quines coses voldrien que es parlessin a les següents xerrades, perquè la idea és poder fer una xerrada cada mes i que ells puguin triar una mica de cap on la volen enfocar.
Aquesta, per final, aquesta taula rodona, per dir-ho d'alguna manera, moltes vegades sí que és veritat que ajuda moltíssim a les famílies, veure sobretot que no estan sols, perquè al final són temes molt recurrents que passen en gairebé totes les famílies i veure que no estàs sol també ajuda bastant.
Exacte, més aviat, o sigui, ho hem enfocat més a taller que a xerrada, justament per això, i per això també hem hagut de posar un límit de participants, ho hem tancat a 20, tot i que tenim gent ara mateix a la llista d'espera, però pel fet de que pugui ser interactiu, a vegades com més persones hi han, més costa que la gent participi, i el que busquem justament és aquest intercanvi.
Han marcat aquest taller en el projecte d'Escolta Jove.
Exacte, vam començar el juny amb el projecte Escolta Jove i està funcionant ja als instituts. Vaig començar al setembre en els diferents instituts als matins i a les tardes també segueixo atenent aquí l'Índex i una mica és una de les parts que emmarquem dins el projecte, igual com també junt amb el Consell Comarcal també realitzem les xerrades de benestar emocional als instituts, doncs aquí per part de les famílies, com que ho prenem tot una mica com un engranatge i hi ha canvis que potser l'adolescent no podrà fer, però les famílies sí, doncs creiem que això pot ajudar també.
Marina, recorda'ns una mica l'Escolta Jove, així fem una miqueta de memòria també per la gent que ens estigui seguint.
Sí, l'Escolta Jove és un programa que ve de la Diputació i la idea és fer sessions individualitzades amb joves i és bàsicament un assessorament emocional, que no és clínic, i per ajudar els joves amb qualsevol, ja siguin conflictes interns, conflictes familiars, amb els amics, ansietats, amors, desamors, qualsevol cosa que ells els hi puguin preocupar, contacten amb mi, és un espai que és totalment confidencial i a partir d'allà intento fer aquest acompanyament emocional.
Aproximadament, perquè ens fem una idea, què és el que més amoïna als joves?
M'està arribant molts casos d'ansietat. De fet, ara també des de la tarda Jove del CAP, ara s'iniciarà un grup d'ansietat per joves, perquè realment és algo que preocupa molts dels joves, però sí que és veritat que, clar, l'ansietat té doncs, diferents arrels de problema. M'està venint molt conflictes amb les amistats, també, i a nivell familiar. O sigui, moltes famílies que, bueno, ja siguin famílies desestructurades, no tan desestructurades, però simplement que hi ha un ambient difícil a la família i això afecta, doncs, els afecta després a com es relacionen amb els companys, amb els estudis i amb tot el que pot afectar.
Parlaves d'ansietat i si això ho enmarquem en el moment actual que estem vivint, i també parlant d'adolescència, no? Del que els arriba als adolescents, no? Al final, segurament estan vivint un moment molt semblant al nostre per edat, però totalment diferent pel context general que estem vivint.
Clar, a més es troben que quan ells es queixen d'ansietat, ja sigui a la família o als professors o qui sigui, se'ls hi treu normalment la importància, perquè és un... Tu que estàs tan ansietat, si els problemes de la teva edat, o sigui, el tendim a minimitzar aquests problemes. I per ells, allò és molt important el que els està passant. Llavors necessiten realment aquest espai d'escolta i de poder dir, sí, el que tens també és ansietat i també s'ha de tractar, ja sigui doncs, només parlant o en casos greus i a nivell clínic a través de medicació.
Mm-hmm. Al final és això, no? Donar la importància que té en tot moment, que no és l'edat. L'ansietat no depèn de l'edat, sinó de moltíssimes coses més i això moltes vegades se'ls hi treu tota la importància i es tendeix, com bé dius, a minimitzar aquests problemes que si no es tracten quan toca, després s'acaben fent més grans.
Sí, a vegades ens pensem això de que doncs, l'ansietat és correcta perquè estem agobiats a la feina, però també poden estar agobiats amb els estudis. O sigui, tenen setmanes amb 8 exàmens, per exemple. Això, evidentment, és un motiu per tenir ansietat. O un altre motiu seria de que surto al pati, estic sol i veig que tothom està amb gent. O m'han castigat sense poder sortir amb els meus amics perquè als meus pares no els agraden els meus amics i jo ara em trobo sol. Vull dir, hi ha molts altres motius que realment poden causar ansietat i que no té per què ser en un entorn de vida adulta.
Mm-hmm. Si parlem d'adolescència, Marina, ja hem marcat en aquest taller de demà, jo a vegades tinc la sensació que hem oblidat que un dia vam ser adolescents, no? I tot allò que vam sentir en el seu moment i que ja sentíem, no? Que no ens entenia ningú, tot això ho hem oblidat quan ens hem anat fent grans.
Sí, a vegades és difícil posar-se a la pell dels joves i penses, hòstia, si realment hi hem passat, com ens pot ser difícil posar-nos a la seva pell? També és veritat que hi ha molt aquesta frase de no, és que els joves d'avui dia són diferents o van cap a una altra banda o són pitjors o el que sigui. Clar, aquests missatges també els reben ells i no és que siguin pitjors, simplement és que han anat avançant com tota la societat ha anat avançant.
Al final, igual que nosaltres no som els mateixos que els nostres pares i al final aquesta comparativa la fem nosaltres mateixos, segurament no som igual que els nostres fills o que els fills dels nostres amics i, per tant, aquesta evolució i aquest pas dels anys també l'hem d'entendre en absolutament totes les edats.
De fet, les comparacions justament, ja sigui entre joves o de quan compares de quan jo era adolescent o com a pare o mare compares amb quan tu passaves d'una manera o d'una altra, això és el que els fa mal també als joves.
Mm-hmm. I el futur, suposo que també això... jo crec que això també ens passava a nosaltres, eh? Que te'l pinten tan malament, tan negre, que al final mirar cap endavant és complicat, no? Mm.
Això, abans que parlàvem, per exemple, de les angoixes, una de les angoixes que també preocupa molt és el fet del futur, i això que dèiem que doncs, potser no tenen motius suficients per tenir ansietat, és que un motiu és que els hi fan triar el seu futur en l'adolescència, quan encara ben just es coneixen ells mateixos. De fet, amb molts dels joves, quan venen i no saben ben bé cap on començar a explicar el que els hi passa, el que faig és una activitat que fem un núvol de preocupacions, els hi dic jo, i dibuixen núvols de diferents tamanys segons si el tema els hi preocupa més o menys, i un dels temes que els hi preocupen i que el posen gairebé tots és el tema del futur. I un altre que posen, per exemple, és el tema familiar, que a vegades des de casa es pensa, ostres, és que el jove passa de tot, no, és que és una cosa que tots els joves, amb el familiar sí que crec que puc dir que tots els joves amb els que he fet aquesta activitat han nombrat i han dibuixat el núvol de familiar, ja sigui més gran o més petit. Per tant, és una cosa que no és que passin d'això, simplement que potser si des de casa es detecta que estan passant, potser és que darrere hi ha alguna cosa que estan amagant o un motiu pel qual estan passant d'aquest tema.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Marina, ho deixem aquí, un plaer tenir-te amb nosaltres al Penedès en Xarxa, avui presentant aquest taller per famílies que parla d'aquest pas de la infància a l'adolescència. Demà a les 7 de la tarda aquí a l'edifici de l'Indes, exaurides les places. Moltíssimes gràcies, que vagi molt i molt bé demà.
Moltes gràcies.
Acomiadarem aquest dimecres 25 d'octubre al Penedès en Xarxa amb Pau Ballbé cantant Això ja està. Això ja està, però és un punt i seguit, eh? Està aquest dimecres. Demà ens retrobem de 9 a 12. Adéu-siau.
Penedès en Xarxa. Que el millor encara d'arribar, que si ho fem junts serà més que...